Cadena COPE presenta Converses Veterinàries, amb el suport del Col·legi de Veterinaris de Girona i el patrocini de Centre Verd, el teu espai pels animals.
Doncs és divendres i aquí estem amb les Converses Veterinàries. Tots els divendres parlem del món dels animals. Ho fem amb la col·laboració del Col·legi de Veterinaris de Girona i amb els amics del Centre Verd. Cada setmana amb els especialistes, amb els experts, amb aquells que més saben i més ens ajuden per cuidar i tenir cura de les nostres mascotes, dels nostres amics, els animals. Anem a començar. Avui ens anem fins a casa Bep 24. Saludem a la Lídia Linares. Què tal, Lídia? Com estàs?
Molt bon dia, molt bé.
Estem encantats de tenir-te aquí amb nosaltres. Quina sort, perquè ja adelanto tota la gent que ens escolta, que avui serà un programa de gran interès i ens ho passarem molt bé, perquè ens explica sempre moltes coses la Lídia Linares, molt, molt, molt requete interessants. Sí. Abans, però, li hem de preguntar a la Lídia Linares, hem dit Lídia Linares de Casa Bep 24. Què és Casa Bep 24, Lídia?
Mira, nosaltres som un servei veterinari a domicili, que ja fa 12 anys que estem a les comarques gironines, i tal i com el propi nom de l'empresa diu, estem especialitzats en l'atenció a domicili, és a dir, que el vostre pelut, atenem gossos i gats, estiguin en la comoditat de casa seva, atesos per un veterinari que curarà per la seva salut.
Fantàstic. I quina és la zona de cobertura que teniu?
Mira, més o menys, si agafes Girona Capital, t'has d'agafar les poblacions que estan a uns 15-20 quilòmetres de radi. Per exemple, arribem a Caldes de Malavella, arribem a Bescanó, arribem a Mer, arribem a Sils, més o menys, per fer una rodona.
Fantàstic.
És aquesta zona en què actuem.
I aleshores una persona que tingui un animal, que un gos, un gat, com ho ha de fer-ho? Què és el que ha de fer per posar-se en contacte amb vosaltres?
Mira, molt fàcil. De dilluns a dissabte, de 9 del matí a 8 de la tarda, en el telèfon 669-18-10-01, també tenim WhatsApp, i si no, en el correu electrònic casabet24@gmail.com.
Doncs fantàstic, ara que ja sabem molt bé com podem localitzar a la Lídia i a Casa Bep 24, anem a donar pas al tema que ens vols presentar avui. De què ens parlaràs, Lídia, en el dia d'avui?
Mira, com que ja hem fet diversos programes, a vegades quan parlem de quin tema fem, dius, ostres, a veure, no? Que no em repeteixi. Penso jo, i al final parlo sobre les problemàtiques que vaig tinguent en el dia a dia.
Clar.
I què ha passat ara en aquesta època de l'any, no? Doncs que sobretot gosses han parit fa un mes, dos mesos, tres mesos, depenent la gossa. Per tant, s'estan introduint cadells. Què me trobo? Sobretot ara parlaré malauradament, de gosses que han cadellat de manera no desitjada. Vull dir, gent que té una gossa fèrtil que, ups, se m'ha escapat, no? O, ups, tinc el mascle i la femella, no he controlat la situació i ha quedat prenyada. I, clar, què passa? De cop es troben, dic un exemple per dir, un gos una gosseta de tamany mig, tipus creuada de labrador, creuada de pastor alemany, i 11 cadells a casa. Quan neixen són molt macos, no? Però què passa? El propietari d'aquesta gossa, de cop té 11 cadells d'un mes i mig, dos mesos, ja mig col·locats, i en aquest cas me truca a mi el client que es quedarà un cadell, i me diu, Lídia, quan me puc endur el cadell? Lo ideal, i ara explicaré el per què, hauria de ser a partir dels, com a molt aviat, 3 mesos. I si apurem fins als 4 mesos, ja seria ideal. Perquè aquest cadell haurà fet una lactància materna completa, és a dir, normalment la gossa, a partir del mes i mig, la mare en aquest cas, dels cadells, a partir del mes i mig, dos mesos, ja comença a rebutjar els cadells i aquests cadells ja tenen les dentetes de llet com per poder inspeccionar el món, que dic jo, no? És a dir, si comences primer posant-los un pinso remullat o una carn triturada, avui dia, en el cas que facis alimentació natural, són cadells que segueixen lactant, però segueixen menjant, ja comencen a provar altres textures, no? I això també a la vegada fa que el sistema digestiu d'aquests cadells comenci a madurar. Però segueixen agafant els nutrients de la mare i els anticossos de la llet de la mare. Importantíssim. Val? Però què passa? Aquí hi ha la discordança que em trobo jo, que jo li dic això al client. El client truca al... com la niñera, diguem-ho així, no? De la mare i d'aquest cadell. clar, és que no puc. Jo ja amb tants cadells, amb una mare, pixades, cagades, vull que te l'emportis abans. I aquí faig una crida també del que, sense voler al final barreges temes, que dius, bueno, ha sigut una cadellada no desitjada, per tant, anem-hi a posar remei de cara a la següent, perquè els accidents passen i passaran tota la vida, no? Per, podem tenir mil ulls, això ja ho hem parlat en altres programes, i per altra banda dic...
Però és tan fàcil, no? Cadell. És tan fàcil?
No, no, és... ja és tan fàcil com operar-lo, no? Al pare o a la mare, això per un costat. Segon, tens un propietari responsable, un nou propietari, diguem-ho així, responsable, que vol fer el millor, que per això m'ha trucat, s'ha assessorat i tal, però el millor per aquest cadell, perquè ara he explicat els beneficis fisiològics o de salut per aquest cadell, però clar, també hi ha els de comportament.
Molt importants.
Quan un cadell està, que és molt important i estalvia moltíssima feina a la família definitiva d'aquest cadell. Què vull dir amb això? Aquest cadell, com més temps estigui amb la mare, més controlarà la intensitat de mossegada. Què és la intensitat de mossegada? Tots hem jugat amb cadells, no? Alguna vegada que obren la boca com piranyes, que dic jo, amb aquestes dentetes que semblen agulles, i t'amosseguen fort. Si aquest joc, els 2-3 mesos, el fan amb la mare, el fan amb els seus germans, els germans i la mare els diran, ei, no mosseguis tan fort, no? A la seva manera.
Sí.
I això és la intensitat de mossegar. És un cadell que arriba a la casa definitiva i que juga, òbviament, tenen la boca per explorar el món, també, però ja no fan aquell mal. Val? Això, una, la intensitat de mossegada. Comportament amb pipis i caques. Si tu tens una mare que li explica on sí i on no, li ensenya la higiene, t'arribarà un cadell que hi ha gent que te diu, hòstia, m'ha arribat el cadell de 4 mesos, Lídia, és brutal, algun pipi a la nit, però les caques ja me les fa fora. Dius, clar, hi ha hagut una gran mestra aquí.
Quina sort, sí.
M'expliques com que tens un cadell, però que ja està molt madur. No sé, no sé com explicar-ho de...
Sí, en certa forma, la mare és com si anés a l'escola, no? Li ensenya una sèrie de coses, l'educa ja, i ens arriba a casa i amb una educació que és molt important, perquè si no la fa la mare, costa molt de fer-la, no?, per un humà.
S'acaba fent igual, s'acaba fent, no? Mira, tinc un cas d'una clienta que, bueno, no, al final ha agafat el cadell al mes i poc, val? Ens en sortirem i tant, i la tia, la propietària ho està fent d'una manera supermaca, superincreïble, però està costant, no? Està costant. Vull dir, que és aquesta discordança també què passa? Tu, per mi tots els cadells són preciosos, de 0, 1, 2, 3, 4 mesos. Però els cadells de 2 mesos són aquelles boletes desables, com a les gordites, amb les potes curtetes, i són més macos. Però és que ja et dic, val molt la pena, si les dues parts es posen d'acord, d'agafar el cadell en 3 mesos i mig, 4 mesos. També què passa? En 3 mesos i mig, 4 mesos, normalment aquests cadells ja porten 2 vacunes. Ja, perquè el calendari de vacunació, anant bé, s'hauria de començar els 2 mesos. Per tant, és un cadell que ja, com qui diu, ja pot sortir al carrer, no? Que això també és molt important en l'etapa de sociabilització del cadell, que dura fins als 4 mesos, que és quan l'has d'adaptar a tot tipus de sorolls, a tot tipus de persones, a tot tipus de maquinària, a tot tipus de petards, no? Que és una problemàtica molt gran que tenim amb els gossos actualment, perquè no pateixin fòbies a la llarga. Per tant, jo convido, sé que, i no les rebo tant, aquestes trucades, però quan rebo trucades de, ai, Lídia, em sap greu, però hi ha hagut un accident i la gossa està prenyada, o la gossa ja m'ha parit, tot això que sembla que ara estigui renyant, no, també és com un, és un bé pel que té la mare, no?, dels cadellets, doncs, perquè tinguin el màxim de benestar emocional i físic, tant la mare com els cadells. Bé, clar, aquí he parlat dels cadells, però clar, també tenim una mare que potser tenia 11 cadells i que als 11 mesos li retiren tots els cadells de cop. Clar, hi ha un risc molt elevat del que és la mastitis, que és inflamació de les glàndules mamàries, que fins i tot pot haver-hi infecció, no? També hi ha d'haver un procés a l'hora de retirar els cadells. I si són cadells que ja gairebé no estan lactants, doncs tot això que t'estalvies també de problemes amb la mare.
Clar, en aquests cadells que podem anar a recollir en aquestes circumstàncies que estem avui explicant aquí, Lídia, ens els han d'entregar que ja portin microxip o ens l'entregaran i portem nosaltres el cadell en el veterinari perquè el posi el microxip? Com funciona?
Sí, això és el veterinari al final el que ho farà.
Sí, però clar.
Normalment ara estic parlant de particulars que hi ha hagut cadellades no desig... Normalment, és quan compres un cadell en un centre o en un criador...
Clar, que ja ve amb el microxip.
Aquest sí que te l'entrega amb vacunes i xip.
Sí.
I aquest sí que no m'hi he trobat mai, que te venguin, que venguin... Perquè la llei no ho permet, bàsicament.
Clar, clar.
Cadells tan petits. Vull dir, és més a nivell de... Ups!
Sí, en aquests casos...
Si hi ha hagut un accident, sí. Anem a regalar els cadells.
Uh-huh. En definitiva, per al que estàs explicant, Lídia, tots són avantatges, no? Esperar una mica. Avantatges per la salut física.
Avantatges, mira, és el resum.
Per la salut física, per als aprenentatges del cadell i per la salut també de convivència de la família, no?
Sí, efectivament.
Uh-huh. Hi ha algun tipus de raça que sigui especialment recomanable esperar més? No sé si les races potser que són més minis o potser les que són més XL, no? No, o és indiferent?
No, és indiferent. És indiferent en aquest cas. Òbviament, les races minis t'arriben es desenvolupen més ràpidament, no? Són després aquests cadells, estic parlant, que es tindran el primer zel a partir dels 7 o 8 mesos i una raça gegant com és el gran danès et pot tenir el primer zel a l'any i mig. Però amb el tema sociabilització, el tema anticossos, tot això és igual. Vull dir, sigui un gos d'un quilo, que quan sigui adult pesarà 1,5 quilos, com un gos que quan sigui adult pesarà 70 quilos.
Si a una família li ha passat això de que ha sortit, hi ha hagut un accident i es queda prenyada aquesta gossa, i li preguntem a la Lídia, mira, ens ha passat això, què hem de fer, què haurem de preparar, com serà això, què necessitarà aquesta gossa? Aquesta gossa vale. Necessita una alimentació especial, un lloc especial per poder donar llum, com és?
Sí que hi ha unes preparacions especials, però moltes vegades no surten tan bé com voldríem. M'explico. Moltes vegades aquestes gestacions no desitjades són gestacions que el propietari no sap que hi són fins que de cop és... Ostres, s'està començant a engreixar molt. I quan te truquen dius, pot ser que se t'escapés fa la gestació d'una gossa, per qui no ho sàpiga, dura uns 60-65 dies, és a dir, uns 2 mesos, i el primer mes, com qui diu, tu des de fora no veus res.
Clar.
El segon mes sí que veus que la gossa comença a posar panxa i que vol menjar més. Per tant, jo sí que recomano a partir del segon mes que aquesta gossa mengi pinso de cadell i que mengi pinso de cadell perquè és molt més calòric i et porta molts més nutrients i el que es diu ad libitum, és a dir, que mengi tot el que vulgui de quantitat. Normalment una gestació d'una gossa, depèn la raça, un chihuahua te pot dur 1, 2, 3 cadells màxim i un pastor alemany te'n pot dur 13, no? Que han de créixer, ha de calcificar ossos i s'han de formar bé. Per tant, ha de menjar molt i ha de començar a generar llet, aquesta gossa. Per tant, ha de menjar molt. El que em dius, no?, de li monto un llit especial, una caseta especial o alguna cosa perquè pareixi allà. Peso. Per exemple, dic que t'anirà a parir, o sigui, tenca portes o alguna cosa perquè t'anirà a parir el sofà, si no. O el lloc on ella cregui que és el més ideal en aquest lloc, no?
Uh-huh.
A partir d'aquí, aquí sí que hi ha diferències en races. La majoria de races, la naturalesa és sàvia i la gossa ha de parir sola. Però què passa? Tenim races com serien els bulldogs, els chihuahuas, els yorkshires, que són races que tenen el crani moltes vegades més gran proporcionalment que el que seria la cadera. Per tant, són races que poden tenir parts distòcics, parts que el cadell, malauradament, la gosseta apreta, però aquest cadell no pot passar pel canal del part, no? Vull dir, sí que hi ha aquestes races, que és el que dic, que jo sí recomano, a partir del dia 50 de la gestació, fer radiografia. A la radiografia els cadells ja estan calcificats, és a dir, tu ja veus el crani, i pots medir l'amplada del crani i l'amplada del canal del part. Si tu ja en aquesta radiografia veus que el crani és molt més gran que el canal del part, aquest cadell no passarà. Per tant, és molt important ja programar una cesària, perquè és que el part, si no, no... pot perillar la vida dels cadells i de la gossa, perquè és que no passaran pel canal del part.
És una circumstància molt important a tenir en compte. A part d'aquesta,
importantíssim.
A part d'això que expliques que és molt important, en quines altres circumstàncies el propietari en el moment del part ha de tenir la previsió de que potser és el moment de trucar a la veterinària?
Vale. Normalment, què veuràs, no? Quan La naturalesa no és exacta, no? Pot ser el dia 60, pot ser el dia 65, i tens el propietari que dius, no sé quin dia va ser la monta. Per tant, jo calculo, no?, allò que dius, que estava amb el zel que sagnava tal dia, per tant, més o menys pot anar per aquí. Més del dia 65, que tu creguis que és el dia 65, si no has fet cap prova, no t'esperis. Ves al veterinari a veure què està passant per aquí, perquè potser aquests fetus estan morts i no s'està generant al part. Això pot ser una. Dos, que el dia 62-63, per dir alguna cosa, aquesta gossa es posa de part. Què vol dir, es posa de part? El primer, de fer una gossa, durant tota la gestació, la gossa ha de ser ella. Està tranquil·la, pot ser que els últims dies estigui més cansadota, no? Doncs comença a fer comportament de niu, és a dir, vol estar com més aïllada, buscar algun racó, estar com amagadota. Després comencen les contraccions, val? Que tu veus uns moviments abdominals molt forts, cada vegada més rítmics i més ràpids. Si porta... Sempre has de mirar també l'estat general de la gossa, eh? Però jo més de 4-5 hores de contraccions sense sortida de cap cadell, sí que és moment de trucar al veterinari. I si més no, trucada. Que li expliquis com està tot, com està la gossa, sobretot, perquè potser hi ha alguna cosa que no acaba d'anar bé.
Molt bé, imaginem que han arribat els cadells, s'ha produït feliçment el part, i que els propietaris ens senten unes ganes terribles de veure com és la cosa. I en quin moment es poden tocar els cadells, si és que es poden tocar?
Com més tard, millor, perdó dir-ho així. Hi ha gosses... Sí que una persona, no? Què passa? És que a vegades també arriben els cadells i tota la família els vol tocar. S'ha de crear una impronta. És a dir, la mare ha de netejar els cadells, ella. Ha d'estar pendent dels cadells, ella. No hem d'estressar la mare, no? També aquests cadells s'han d'enganxar per si sols a les glàndules mamàries per començar a mamar el calostre. Sí que tu pots estar acompanyant. Quan dic tu, vull dir una persona de la família, la que tingui més bona relació amb la gossa, pot estar acompanyant, no?, ajudant, sobretot donant aigua, perquè hi ha mares que són tan bones mares que durant 2-3 dies ni beuen, ni mengen, ni gairebé fan pipi, com que es diu, perquè estan molt pendents de la mare. Aquí sí que li has de fer un acompanyament. Però jo sempre dic, toqueu, si els gossos veus que van bé, és a dir, que van bé, és que la mare els ha netejat bé, es repten, com t'hi dic, perquè encara no caminen, repten i s'enganxen a la teta de la mare i la mare els neteja. No, com menys els toquis, millor. Mica a mica la mare ja tenia, fins i tot potser te'ls vindrà a presentar. M'explico? Vull dir que ja la situació molt... La naturalesa és sàvia, jo sempre ho dic així. I has de deixar que faci el seu puny. A vegades l'humà, per intentar ajudar, provoquem més errors que una altra cosa.
Cadena COPE presenta Converses Veterinàries, amb el suport del Col·legi de Veterinaris de Girona i el patrocini de Centre Verd, el teu espai pels animals.
Doncs com deia jo al començament, ja avisava, ens ha quedat un programa preciós, que hem parlat de coses precioses que passen amb el món dels animals. Avui un moment fantàstic, com és el que hem relatat en el dia d'avui. Ho hem fet aquí, a les Converses Veterinàries, amb la col·laboració del Col·legi de Veterinaris de Girona i els amics del Centre Verd, i imprescindible i necessària avui la col·laboració i la participació de la Lídia Linares, de Casa Vet 24. Lídia, estem eternament agraïts per el que
gràcies.
Ens has explicat. Ens atrevim a demanar-te que tornis un altre programa, perquè tenim alguna que altra cosa que parlar. Gràcies per tot. Fins la propera, fins aviat.
Moltes gràcies a vosaltres.
A reveure. Tornem la propera setmana. Adéu-siau. You ready? You got me running, got me running.